Parranda o no va anar de parranda. La sintonia adequada d'aquesta secció tots sabem que és aquesta.
Porte gasuna con usted marreta.
Cada dijous tenim amb nosaltres a un català que cada cop és més italià. És l'Ignazio Olivetti. Oliva.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, va bene.
A posto, grazie.
A posto. Avui parlem en el Calciopoli, ja sabeu, la secció que parla del futbol italià, de històries, anècdotes curioses del futbol italià cada dijous aquí al Fanzon, aquesta hora sempre. De qui parlem?
La setmana que ve el Nàpols es juga el seu futur a Europa. Ningú no donava un duro pel Celesti, ja ho veus, eh? S'ha encarregat el Manchester City, depenen d'ells mateixos per ser els vuitens de la Champions. Contra pronòstic, com els agrada als napolitans. Com quan van tocar la glòria fa 25 anys, quan a la ciutat no hi havia cap altre rei que no fos Diego Armando Maradona.
Diego Armando Maradona? Avui fem... parlem del Diego?
La Diego a Nàpols, sí senyor. Oh.
Els Opus, qui no recorda perfectament a Diego Armando Maradona fent tocs en un entrenament previ a un partit, un escalfament, pam, pam, el ritme de la música dels Opus.
Inoblidable, ballava Diego Armando Maradona amb la pilota. De fet, aquesta cançó encara sona a l'estadi San Paolo durant l'escalfament.
Sí.
Se'n recorda, evidentment, el més gran ídol
que ha tingut. Òbviament, perquè és una cançó que està bé, però vull dir que si no, no se'n recordaria ni el Kiko de la cançó.
Segurament, segurament. Sí, sí, Maradona, com deies, ballava amb la pilota mentre els seus companys realitzaven exercicis d'escalfament, feien cursa d'una banda a l'altra. Ell ballava. Nàpols mai no oblidarà Maradona i Maradona mai no oblidarà Nàpols. Estaven fets l'un per l'altre. De fet, el Nàpols era una història una miqueta predestinada. El Nàpols ja va mirar de fitxar l'argentí quan tenia 19 anys i jugava a l'Argentino Juniors. Coses del destí, però, no va trepitjar els peus del Vesuvi fins l'any 1984. Tenia 23 anys i arribava a un club que l'esperava amb els braços oberts. Maradona va exigir garanties al president Corrado Ferlaino. El Nàpols havia acabat la temporada anterior només un punt per sobre el descens i Maradona volia lluitar pels títols. Era una gesta impossible, perquè mai abans cap equip del sud havia aconseguit guanyar la Lliga. Maradona va anunciar que els títols arribarien i el dia de la seva presentació el van acollir 80.000 tifosi a l'estadi. 80.000.
Sí, sí, sí.
El seu debut es va produir al camp del Verona. L'equip va perdre 3-1 i Maradona va començar a entendre què era Nàpols. Una bandera en aquell estadi anunciava «Benvenuti in Italia». Confirmava el prejudici que existia entre nord i sud una miqueta, i Maradona s'hi va sentir còmode enmig d'aquest escenari. I encara es motiva més. Si li puc tocar els nassos a l'establishment del nord, ho faré.
Había la sensación, estaba la sensación, de que el sur no le podía ganar al norte. Nosotros fuimos a jugar contra la Juve, a Torino, y le metimos 6. ¿Sabes lo que es que un equipo del sur le meta 6 al abogado Agnelli?
A l'abogado Agnelli.
No,
Juventus, a l'abogado Agnelli,
sí, sí,
un dels homes amb més poder en aquella època.
Sí, sí.
I ho va aconseguir, Maradona. De seguida va exigir fitxatges, i no només això. Va anar a parlar amb el president, amb Corrado Ferlaino, al final del primer any, i li va dir: mira, aquí el que hem de fer és, els jugadors que xiula al públic quan jo els hi passo la pilota, fora. Fitxes a 3 o 4, els que jo et diré, i tindrem un equip campió. Ell va recomanar a Giordano i a Carnevale. També el lliure de la Sampdoria, Rènica, el porter del Verona, Garella. Aquella temporada 85-86, el Nàpols ja va començar a disputar-li el títol a la Juve i a la Roma, i amb l'afegit de la vendetta particular al camp del Verona. El Verona era el vigent campió aquella època, era el Verona d'Osvaldo Bagnoli, del qual hem parlat fa temps aquí al Calciopoli, al Calciopolis. I bé, recordeu que el Verona el dia del debut va derrotar el Nàpols, el dia del debut de Maradona. Doncs la temporada següent, quan el Nàpols va visitar el camp del Verona, els toscans es van posar per davant 2-0. Van marxar al descans amb aquest resultat, i els tifosi locals se cridaven: Pulite-vi, pulite-vi, que vol dir netegeu-vos, netegeu-vos.
Hosti, nen.
Ja saps que hi ha un prejudici molt gran, molt de racisme, no dic que per part de tothom al nord, però sí que tradicionalment existeix un prejudici molt fort del nord cap al sud.
És el tema dels terrone, l'expressió
sí,
terrone?
Sí, al nord els diuen terroni, els del sud, que la traducció seria garrulos, i al sud els diuen polentoni, els del nord, que seria figaflors, una miqueta, una traducció una mica patillera. A la segona part d'aquell partit, perdia el Nàpols 2-0 al camp del Verona, Diego va marcar dos gols, van fer callar les graderies de l'estadi. Quan va acabar el partit, van ser els jugadors del Nàpols, comandats per Maradona, qui se'n van anar cap a la curva dels ultres a cantar-los allò de netegeu-vos, netegeu-vos.
Avui el Jordi i la Laura se la saben totes, les cançons.
Sí, sí, estan...
És igual, se la saben totes.
Fa falta un pòdium aquí,
poden cantar-les totes. Li poses una cosa a Alemanya de tercera divisió i se la saben igual.
Igual també, sí, senyor. Sí. Molt vuitantera avui la secció, eh? Ja ho veieu. Sí. Maradona. Sí. La grossa va caure la temporada següent, en concret... El 10 de maig de 1987. El Nàpols va empatar un a l'Artemio Franchi de Florència. El gol de la Fiore, per cert, va ser el primer que va marcar la primera divisió un jovenet que es deia Roberto Baggio.
Ah, sí, no el conec, no Baggio.
Sí, senyor, una altra anècdota. Va guanyar la primera lliga, la única en 60 anys d'història. Aquell any, el Nàpols també aconseguiria la Copa, un doblet que només Juventus i Torino havien aconseguit abans. A més, ho van aconseguir golejant a l'Atalanta, a la final, en els dos partits. Era un dels equips que més odiava Maradona per com n'era de racista la seva afició cap al sud. Nàpols va esclatar. Havien guanyat el nord. En aquella època, a més, es va fundar el partit xenòfob Lega Nord, que estimulava encara més l'animadversió o l'odi dels polentoni del nord respecte als terroni del sud.
I hi havia ja Berlusconi pel mig, o no?
Sí, hi era.
A la Lega Nord, eh?
No, a la Lega Nord. Berlusconi estava en aquest panorama futbolístic, que acabava de comprar el Milan feia pocs mesos. Però no, ell no, aleshores no tenia res a veure amb la política. Després s'acabaria juntant amb la Lega Nord i acabaria tot com el Rosari a l'Aurora fa 15 dies.
Sí, deixem-ho aquí.
Sí. Montalbán descriu la Lliga del Nàpols com l'emancipació de la classe proletària italiana. A mi és una afirmació
Montalbán,
que m'agrada moltíssim.
Vázquez Montalbán.
Era un apassionat del futbol.
Sí.
I a mi m'agrada moltíssim aquesta reflexió que fa.
Sí.
La ciutat es va tornar boja. Van organitzar, i això no és conya, funerals per la Juventus i el Milan. Els carrers es van aturar. La gent ballava sobre els sostres dels cotxes.
Com aquesta nit.
Una miqueta. Sí. La diferència és que a Nàpols ningú no va anar a treballar l'endemà.
Clar,
aquí. I aquí estem tots currant, eh?
Sí.
Aquell estiu, Silvio Berlusconi, mira, el treies, li va posar un xec en blanc per emportar-se a Maradona a Milà, però l'únic que va aconseguir va ser la renovació milionària de l'argentí amb els partenopeus, amb el Nàpols. 5 milions de dòlars cobrava Maradona després d'aquella renovació, amb un Ferrari negre espectacular que només tenia ell. Era una peça única en tot el món. Era un regal de Corrado Ferlaino per no haver fitxat pel Milan. L'any següent, però, a Maradona li tocaria viure una altra cara de l'èxit. El Nàpols va realitzar una molt bona temporada. Era el líder destacat a manca de 5 jornades per la fi del campionat. En els últims 5 partits només va sumar un punt. Un punt. Com Espanya Eurovisió. I el títol se'l van portar al Milan de Van Basten. Aleshores es va començar a especular amb un presumpte pacte...
Sí, era el punt sempre d'Andorra, que són els veïns que no. El punt d'Eurovisió, dic.
Es va començar a parlar, després d'aquesta lliga, que el Nàpols se li va escapar, d'un presumpte pacte entre els jugadors del Nàpols i la Camorra per treure benefici de les apostes. Una informació que va prendre especial volada després que es publiquessin unes fotografies de Maradona amb diversos membres d'un dels clans camorristes més importants de la ciutat. El clan que dominava el barri de Forchella, al centre de la ciutat, eren el Giuliano. Maradona sortia somrient al costat del capo, de Carmine Giuliano. Mai s'ha demostrat que aquell escudetó estigués arreglat, eh? Maradona sempre ha negat que pactés res i sempre que se li pregunta s'ofèn perquè no entén que algú pugui dubtar del seu compromís i encara més de les seves ganes de fotre el nord.
Vinga, amb el séptimo de cavalleria, eh? Vinga.
Rossini.
Hey! Què va passar llavors? Acabava la temporada 89-90, eh? Estàvem al principi de la dècada dels 90, tot just començàvem a veure els 90 néixer, i Maradona tenia ganes de revenja amb el Milan, oi?
Estem al final de la temporada del 1989. Quan va començar la següent, la 89-90, ja ho dius bé, Maradona tenia ganes de vendetta. Volia demostrar que no estava acabat, com creia la premsa. Volia demostrar-li al Nord que el Nàpols encara els podia fastidiar. Li volia demostrar, sobretot, al president Ferlaino que sense ell no era res. I el Nàpols, amics, va tornar a guanyar la Lliga. El Nord, però, encara no sabia que es podia arribar a odiar Maradona molt més del que ja l'odiava. El Siri va arribar al Mundial d'Itàlia 90. L'Argentina va eliminar Itàlia a les semifinals.
Ah, sí?
Sí, sí. I saps on t'ho va fer?
A on?
Al San Paolo de Nàpols.
Oh.
Ahí se comieron la gallina más grande de la historia. Porque matar ese otro mafioso. El presidente de la Federación Italiana. Ya tenía arreglada la final. Alemania, Italia.
Estava pactat o no, Arnau? Això no ho sabem. El que sí sabem és com va coure el Nord que Maradona hagués eliminat l'Azzurra. Va ser als penals i Maradona va marcar el gol, el penalti, el penal decisiu. El Sud també va coure, evidentment, però no per això van deixar d'animar Maradona a la final i per extensió a l'Albiceleste. L'Argentina cauria a la final contra Alemanya, però el mal ja estava fet. Quan Maradona va tornar a Itàlia, va esclatar el seu positiu per doping.
Después me dio el doping a mí. Te dio el doping a Canigia, pero después no hubo nadie más. El fútbol italiano, salvo Maradona y Canigia, nadie toma un genio.
Noteu aquí el punt de cinisme.
Nadie tomó, ¿qué?
Una pastilleta d'aquestes que ens prenien els jugadors.
Ja. Una pastilleta, eh?
Sí. O injeccions.
Però que Maradona prenia cocaïna, jo crec que ho sabia molta gent.
Tothom.
Ho sabia tothom.
La directiva li ho havia permès durant anys, Confiant en que no ho fes abans dels partits. Durant anys es van manipular, més a més, les mostres d'orina dels controls antidopatge a Nàpols.
Sí.
No només a Nàpols, segurament. El cert és que Maradona solia ser compromès a la seva manera. Ell només s'entrenava 3 dies a la setmana. Els divendres només feia massatge i 4 xuts de falta. Els dissabtes s'entrenava al garatge de casa, perquè ho feia des que era petit i deia que li anava bé. No sabem si s'entrenava o està tombat a la Bartola. I diumenge deixava tothom amb la boca oberta. Per la temporada 90-91...
3 dies la setmana, s'entrenava Maradona.
Sí.
Divendres, massatgets i xuts de falta. Dissabte al garatge de casa. I diumenge, espectacular, partit brutal.
Exactament, a ficar-se tothom a la butxaca, menys al Nord, evidentment. La temporada 90-91, però, ja no era el mateix Maradona. Només va marcar 6 gols, tots de penal. Ja no li reien les gràcies. El president Ferlaino ja no li deixava mà lliure per fer i desfer. Es va crear una situació de desconfiança una mica cap a Maradona. Se li van posar detectius perquè el vigilessin i els tifosi es van posar del cantó del tècnic. Això no va ser la gota que va fer vessar el got. Es van produir insults cap a la filla de Maradona, Dalma, que havia nascut a Nàpols pocs mesos abans, i cap a la seva dona, Clàudia. Maradona, fart, va decidir marxar, com feia 2 anys abans, que volia marxar a l'Olímpic de Marsella. Ferlaino ho va impedir en aquella època. Al final de la temporada 90-91, Ferlaino ja no li ho va impedir.
I on va anar? Al Sevilla.
Cap a Sevilla.
Que estava gros com una mala cosa, allà a Sevilla. Encara va
ja no
fer coses, encara va fer coses,
Ja no era el mateix, però la tècnica això no ho perdrà mai. Ja no era el mateix, aquelles curses.
Jo el recordo, Jo el recordo a Maradona al Sevilla, El recordo prou i va fer... Aviam, si no estava com un bacó. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, encara, tio. Té una tècnica espectacular.
La té.
És a Sevilla, allò de la frase. Aquesta frase és de Sevilla o no?
Quina frase?
Esta noche era de puta.
No, sí.
Ho desconec.
Però ara ho desconeixes.
L'heu dit tantes vegades, aquesta frase.
Però això en un escalfament.
Ubicar-la en el temps deu ser complicat.
En un escalfament va ser, sí. Lo que l'ojo no ve.
Sí? Va, seguim, deixem estar...
Un altre fenomen, ara, em sembla,
Sí. Amb aquesta música li va molt bé, a més a més.
Molt més saludable.
Un altre fenomen que a la nit d'ahir també va estar fins a altes hores de l'any.
Maradona, i solo un Maradona.
Efectivament.
Maradona.
No és Maradona, és Joan Tejedor.
Ha entrat a l'estudi com si hagués guanyat la Champions, sí, aixecant els braços. Sí, sí, sí.
Home, home, una mica la va guanyar, eh?
Sí. Escolta,
el somriure no fa gaires hores ja...
Sí, no, no.
La dècima.
Si no ha dormit, si no ha dormit, no has dormit aquest dia.
Aixecant més copes que Puyol a la seva carrera. Només a una
mira. T'ha faltat la cançó de Calamaro, eh?
Parlant de l'etapa napolitana, només.
D'acord.
Parlant de l'etapa napolitana.
D'acord, d'acord. Ignasi Oliva, gràcies. Ens retrobem d'aquí una estoneta amb el Bon Esport, la nit. Sí,
ahí estamos.
T'escoltarem, eh?
Sí, val la pena, no us ho perdeu.
Dijous que ve, però més històries aquí al Calxòpolis. Ja ho sabeu, eh? Maradona. Quin paio.
El que dijo eso es un burro.